Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha admès avui que si vol tornar a ser investit president del govern espanyol haurà de fer un esforç per acostar-se a altres grups del Congrés. A les portes del Comitè Federal de diumenge, en què els socialistes espanyols decidiran si s'abstenen per facilitar la investidura o evitar terceres eleccions, el president espanyol en funcions ha fet una crida a l'entesa i ha promès que ell també modularà el seu discurs. El rei Felip VI tancarà dimarts a la tarda amb Rajoy la nova ronda de consultes per a la investidura. La investidura podria fer-se dissabte 29 i diumenge 30 produir-se ja la segona votació en què Rajoy seria investit. Canviem de qüestió. El president d'Abertis, Salvador Alemany, acaba de ser nomenat president del patronat del Gran Teatre del Liceu. Salvador Alemany substitueix Joaquim Molins, que va dimitir dilluns per motius de salut després de 3 anys en el càrrec. La designació l'ha feta aquest migdia el president de la Generalitat durant una reunió del patronat i de la Fundació del Gran Teatre amb el consens previ dels patrons i les administracions que en formen part. L'empresari català, que és president des de l'any passat del Consell de Mecenatge del Liceu, és la figura que ha generat més consens. També és notícia que el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha anunciat que l'estàtua de la Victòria també es retirarà de l'esplanada del Born, on s'exhibia al costat de l'estructura equestre de Franco, que ha caigut provocadament aquesta matinada. Pisarello ha afegit que l'exposició es manté i que no es penedeixen d'haver posat aquestes estàtues. El primer tinent d'alcalde assegura que el consistori no havia previst uns fets com aquests, però ha dit que s'entenen, alhora que reconeix que l'estàtua de Franco no ha fet augmentar de forma significativa el nombre de visitants a la mostra com es pretenia. I també us expliquem que els tres retaules de Pere Mates, que hi ha exposats al Museu d'Art de Girona i que suposadament eren del segle XVI, segons s'ha sabut, són falsos. Són aquestes les conclusions de les primeres anàlisis fetes a les peces després que es va posar a subhasta a Madrid aquest paquet de tres peces idèntiques, en teoria originals. La directora del Museu d'Art de Girona, Carme Cluselles, ha reconegut que no l'han sorprès del tot els resultats perquè els restauradors del museu ja van veure algunes coses estranyes quan les van adquirir l'any 2010. I acabem aquest informatiu recordant-vos que tenim per a vosaltres 5 entrades dobles per demà a les 6 de la tarda i 5 dobles més per a demà també a 9:15 per a l'obra Quan l'amor és un joc, al Versus Teatre de Barcelona. Si voleu aquestes entrades podeu trucar ara al 93 409 27 70 i donar-nos les vostres dades. Fins aquí l'actualitat, us deixem ara amb el programa Estem amb tu, avui amb el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el poder. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Aquest divendres a les 10 de la nit, Ràdio Estel us oferirà el pregó del Domum d'aquest any, realitzat el passat 15 d'octubre a la Basílica de la Sagrada Família. La periodista Pilar Rahola fou l'encarregada del pregó, en el qual va elogiar la feina caritativa i evangelitzadora dels missioners en un missatge introduït per Josep Cuní. Aquest divendres a les 10 de la nit, escolta el pregó del Domum 2016 a Ràdio Estel.
cap pèrdua ha de ser-nos més sensible que la del temps, ja que és irreparable.
Zenó, filòsof grec.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Sigueu benvinguts un divendres més aquí a Ràdio Estel. Avui és 21 d'octubre del 2016 i estem contents, estem feliços, perquè una setmana més estem amb tu. Encetem el cap de setmana i abans de començar amb aquest contingut tan cultural que tenim els divendres, us he de recordar que tenim les línies obertes. Per què? Doncs perquè truqueu, perquè ens contacteu. 93 409 27 71 i 93 409 27 72. Aquests són els telèfons que ja podeu marcar per guanyar aquest producte Colnatur. Cada setmana sortegem un producte Colnatur i aquesta no és menys. Per tant, si voleu participar, ja ho sabeu, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. D'aquí 70 minuts aproximadament direm el nom del guanyador d'aquesta setmana. Per tant, no heu de perdre més temps. Aquests són els telèfons. A més, també ens podeu trobar a les xarxes socials, al Facebook, la nostra pàgina que es diu com el programa Estem amb tu, i també al nostre Twitter que es diu Estem amb tu Ràdio. I dit això, ara sí, comencem. Ens hem quedat sense música, pràcticament. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda, molt benvingut.
Bona això tarda, Luis.
Ha sigut un inicius interruptus, pràcticament,
bueno, eh? Suspens a lo Hitchcock.
Això mateix.
I ja va bé amb el tema del cinema, per tant, bé, bé. Sempre es necessita una mica de suspens a la vida.
Això perquè, mateix.
Si això no,
mateix.
Seria molt avorrida.
Escolta, què tenim aquesta setmana?
Pues mira, comencem amb tres notícies. Les estrenes són 9, després parlarem de tres estrenes, però comencem amb les notícies. Tal com jo vaig avançar al passat programa, finalment, la dissenyadora de vestuari, Yvonne Black, és la nova presidenta de l'Acadèmia Espanyola del Cinema i presidirà la institució acompanyada del director de cinema, Mariano Barroso, i de l'actriu catalana, Nora Navas. Cal dir que aquesta elecció es va fer el passat dissabte amb el transcurs d'una assemblea general i que la presidenta va treure 193 vots a favor. Eren 248 acadèmics els que van votar, no tots, perquè són molt més, 50 en contra, i també es van comptabilitzar 3 votos en blanc i 2 vots nuls. Per tant, ja tenim presidenta de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, també tenim els vicepresidents, per tant, esperem que ja l'acadèmia comenci a treballar de ferma per poder solucionar una sèrie de problemes que té, i sobretot també de cara, com saps, a lo que serà dins de res, 3 mesos, els Premis Goya.
Goya, això mateix.
Parlem també de 2 festivals que van acabar aquest passat dissabte. El primer, bueno, un va acabar el dissabte, l'altre va acabar el diumenge. El primer va ser la 49a edició del Festival de Sitges, que, curiosament, ha donat més de 20 premis. A mi també em sembla una mica de buixeria que un festival doni tants de premis. Però, esclar, hi ha tantes seccions al Festival de Sitges que, com se sap, passa més de 100, 200 pel·lícules, una barbaritat,
Doncs, clar,
es donen molts premis. I, curiosament, no començaré pel premi a la millor pel·lícula, que és el més important, sinó amb un premi que es diu el Blood Window. Blood Window, a la finestra de sang, no?
Podríem dir. Blood Window, ok.
Blood Window, que es va donar justament a una pel·lícula de la que vam parlar aquest dissabte, aquest divendres passat, aquesta pel·lícula mexicana, que es diu 1974, del Víctor Drieri.
Que van tenir el protagonista.
Que van tindre el protagonista.
L'actor protagonista d'aquesta pel·lícula.
El Rolando que van fer broma.
Això mateix.
Curiosament, mirant aquesta llarga llista de premis, mira, te la puc ensenyar, jo penso que és una buixeria, tants de premis, però bueno, clar, hi ha el premi al millor curtmetratge, el premi al Méliès d'Argent, al millor curtmetratge, la millor pel·lícula, dins dels diferents panorames que hi ha, no? Per exemple, el panorama fantàstic, després dona diferents premis. Però parlem de la millor pel·lícula, va ser per la pel·lícula Swiss Army Man, de Daniels. Per què se signa Daniels? Perquè són dos directors que es diu Daniel. Daniel Kwan i Daniel Schneider. El premi especial del jurat va ser per l'autopista de Chanedoe, d'André Obredal, la millor direcció per Yeon Sang-ho, de Train to Busan, director d'aquesta pel·lícula, i daré tan sols els dos premis a la interpretació femenina i masculina. La primera va ser per la Senia Nunua, per Melini, The Girl with and the Hips, i la segona, la millor interpretació masculina, per Daniel Radcliffe, per Swing Army Man.
Daniel Radcliffe, quina
sí,
sorpresa.
Sí, sí, Daniel Radcliffe. Ja saps, el noi de...
Harry Potter,
Harry
home.
Harry Potter, que s'ha fet gran i que ja no és noi, ja és ja un
no és
xicot.
Noi, ja és un adult, un adult.
Ja és un xicot. És curiós perquè de tot el que he vist, pràcticament no he vist ningú títol de director espanyol, i em sembla que hi havia alguna pel·lícula espanyola a concurs, però bueno, segurament el cinema espanyol no està en el seu millor moment en quant a pel·lícules de ficció o de terror. I després també, el diumenge, com deia, va acabar el que és el segon festival de cinema de Begur. Recordem que hi havia un concurs per a curtmetratges i un concurs per a llargmetratges. Aquí també es van donar molts premis, perquè tampoc era una xifra molt llarga de premis, però de pel·lícules participants, però bueno. En els curtmetratges, el segon premi va ser per la pel·lícula Graffiti, de Lluís Quílez, i el gran premi va ser per a No me quites, de Laura Jou, que la tindrem més endavant en un programa d'aquí Estem amb tu, perquè parli de la seva pel·lícula, i també perquè és una noia, una professional que treballa dins del món del cinema des de fa molts anys, fent el que és, diguem, la direcció d'actors. Uh-huh. I això és molt important. I cal dir que després també es van projectar diferents pel·lícules, llargmetratges, i que el Coral d'Oro, que és el premi que es donava als llargmetratges, va ser per la pel·lícula Cal Blanc, del Carles Torres, i una menció del jurat per The Oat, de Baltasar Comacur. Per tant, aquestes serien les notícies de cinema d'aquesta setmana. I parlem, si et sembla, de les estrenes.
Per suposat.
Són 9. Començarem amb un tràiler, i després ja parlaré d'aquesta pel·lícula. Escoltem el tràiler que el nostre meravellós tècnic Mario ens donarà.
Mario.
Lo quiero tanto que a vegades li canvia el sexe. Mario, ¿es dones pas a aquest tràiler?
Un dia un professor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Solo yo sé lo que estoy haciendo. La vi desde el tren. Iba con un hombre. Fue un segundo. ¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido. Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera.
Rachel, quiero que te quedes al margen.
Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo. Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche?
Bé, aquests diàlegs pertanyen a una de les estrenes que segurament estarà en el top 5, perquè arriben moltes còpies, que es diu La xica del tren. Els que siguin lectors de novel·la negra, novel·la policiaca, novel·la o el thriller típic de la novel·la de crims o d'investigació o de, diguem, de psicologia criminal, pues recordaran que La xica del tren va ser una novel·la que va tindre un gran èxit, un best-seller. Uh-huh. La veritat, jo la vaig llegir amb mi, em va deixar bastant decebut. Jo sóc un gran lector de novel·la negra i la veritat és que no em va entusiasmar. I la pel·lícula, malauradament, tampoc m'ha fet el pes. La pel·lícula l'ha dirigit el Ted Taylor, i té un repartiment on figura com a gran protagonista la Emily Blunt, que fa el paper justament de la Raquel Watson, aquesta dona que acaba de patir la separació del seu home, que cada dia passa amb el tren pel seu viatge, diguem, a treballar, davant de la casa on viu el seu home amb una altra senyora, i que cada dia també veu una altra casa on sembla que hi hagi una parella molt feliç, que sempre estan enamorats, abraçant-se... Es veu que hi ha bon feeling en aquella parella, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí una història que està basada, com deia, en la novel·la de La xica del tren, de la Paula Hastings, on es juga més amb el terror psicològic o la intriga psicològica que no amb la intriga o amb la situació més tradicional de les novel·les o de les pel·lícules policiaques o de sèrie negra. No? A mi la pel·lícula em va decebre una mica. Jo he de dir, i això potser és un defecte meu, ja no tan sols com a crític, sinó com a espectador, que a mi la Emily Blunt no és una actriu que em sembla que sempre fa la mateixa cara, que no transmeteix aquestes emocions que té que tindre una dona, com és l'idea que està una mica desequilibrada, o una mica bastant, justament per aquesta separació, que interpreta el que veu d'una forma molt parcial, molt tendenciosa, i que es fica dins d'un lío bastant complexa per seguir, inclús per un espectador que hagi llegit la novel·la. A mi és una pel·lícula que no em va fer el pes, en certa mida en alguns moments em vaig avorrir, però diguem que és un thriller que funcionarà entre el gran públic. Juntament amb l'Emily Blunt hi ha la Rebecca Ferguson, el Justin Theroux, Luke Evans i Lisa Kudrow. Per tant, aquesta seria la pel·lícula que, tenint moltes expectatives, a mi m'ha deixat una mica, diguem, sense sang calenta. Mm-hmm. No m'he entusiasmat, no? En canvi, sí que vull recomanar una altra pel·lícula, després escoltarem el tràiler, perquè el tràiler ja dona idea de què va, que es diu El Comptable. Més contundent.
És contundent.
Va, El Comptable, te la pots creure o no te la pots creure? Evidentment, el cinema, i tu estaràs d'acord amb mi, Lluís, el cinema és una forma d'imaginar situacions que a la realitat poden ser impossibles. Però El Comptable, que ha dirigit el Guy Ben O'Connor, és una pel·lícula molt entretinguda. No perd mai el ritme. És la història d'un noi interpretat per Ben Affleck, que hi ha una sèrie de flashbacks, un començament, que de petit tenia com una mena, diguem, de principi d'autisme, però no és un autista 100%, però que, clar, jo així, com passa amb aquests nens, diguem, una mica diferents, aunque sigui entre cometes, de la resta de nens de la seva edat, té un cap privilegiat i és un gran matemàtic. I això li porta a convertir-se en comptable, però, clar, de comptable no, diguem, d'organitzacions o sistemes legals, sinó de grups mafiosos, i es converteix en això. I, a més, ell té un germà que, diguem, no té les seves dificultats de comunicació ni té el seu cap, però que estan educats per un pare que és militar i que les fa aprendre no tan sols a lluitar cos a cos, sinó també
el domini de les armes.
El domini de les armes. I es converteix en un tirador extraordinari, que amb una d'aquestes famoses escopetes amb teleobjectiu i tal, des d'un quilòmetre i mig et pot donar a una carabassa, no? La pel·lícula és molt divertida, és molt interessant, és molt imaginativa, no per ritme mai, per mi, jo la vaig passar molt bé, potser perquè la que havia vist anteriorment no em va agradar tant i això sempre...
Condiciona una miqueta,
quan
no?
Quan veus dues pel·lícules seguides, sí, la primera és una mica lenta i tal, quan arriba una pel·lícula molt americana com és aquesta, que hi ha molt ritme, a més... Hi ha una cosa certa, els americans això ho fan molt bé. Així com tenen altres defectes, com tots tenim petites virtuts i de vegades grans defectes, els americans saben la fotografia, la música, el ritme narratiu i després jo diria que un bon repartiment, perquè cal recordar o cal dir que el Ben Affleck és el gran protagonista, és aquest comptable, amb aquesta capacitat per poder fer números pràcticament sense ordinador ni computadora, perquè tot comença quan ell, de forma... Ell sembla ser que té una persona que treballa per ell i que és la que li posa en contacte quan té que fer alguna gestió.
Un treballet.
Algun treballet, sigui de comptable o de lo que no és comptable, que li fa anar a una empresa que és una empresa legal, però que descobreixen que sembla ser que hi ha un forat de diners i volen saber què ha passat, no? I allí comença a investigar i és quan s'embolica tota la troca i la pel·lícula comença a anar molt bé, molt bé. Per tant, pel·lícula molt interessant, amb Ben Affleck, amb l'Anna Kendrick, que a mi és una actriu que m'agrada molt perquè és una actriu que no és una noia guapíssima, però té una força, és petita, és poca cosa, però en canvi és una noia que resultó en la pantalla, no? I després el J.K. Simmons, que és un actor secundari molt interessant. Per tant, escoltem el tràiler que donarà mida de com va aquesta pel·lícula. La violència, la música, els impactes que escoltarem a la història d'aquesta pel·lícula, El Comptable.
Eres diferente.
Tarde o temprano, lo diferente da miedo. Está ahí. Crees que si te callas, al final te aceptarán. Dejarán de meterse contigo y de llamarte bicho raro. Víctima o no, has de tomar una decisión.
Su hijo es un niño excepcional. No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart o Picasso que con nosotros. Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrolladas. De ahí su personalidad obsesiva.
¿Podrá llevar nuestro hijo una vida normal?
Defina normal. A lo mejor desconocemos lo que es capaz de hacer.
Imagine que es el jefe del cártel de Sinaloa. ¿En quién confiaría para encontrar el dinero que le han robado? ¿Quién puede llegar como si nada y descifrar años de cuentas falseadas y salir vivo? Imagínese los secretos que conoce ese hombre.
¿Quién eres?
¿Podrá llevar nuestro hijo una vida normal?
Defina normal.
Bueno, ja veiem això com sona, eh?
Com sona, eh? Com sí, és sona. La música, el que diuen del noi, que aquest això noi mateix. Després és el personatge de Ben Affleck.
Quin eres tu, eh?
Exactament, quin eres tu. A veure, la pel·lícula té un bon guion, cal dir que el guion és de Bill Dubuque, que va ser el mateix guionista del Juez. No sé si
sí, recordes el Juez amb Robert Downey Jr.
Exactament, que es va estrenar la temporada passada. I cal dir, per exemple, que la Anna Kendrick, que a mi és una dona ja que me gusta mucho, la podrem veure ara, la setmana que ve, em sembla que s'estrena amb una pel·lícula que es diu Mike i Dave, buscant rotllo serio, també fa un paper de tenir aquesta pel·lícula. El J.K. Simmons l'hem vist en pel·lícules com Gravity Falls, Hombre, Mujeres i Niños. I, bueno, decir que Ben Affleck, que l'hem vist fent de Batman amb Superman, en Perdida, jo penso que feia un gran paper. Jo crec que és un actor que cada vegada ho fa millor. No sé
sí,
si
jo crec que està millorant amb el
millorat
temps.
Molt,
perquè des d'aquell Daredevil de
sí,
fa
home,
anys...
Clar, ha millorat molt, no? Sí. I la pel·lícula és molt interessant, ja dic, perquè ell, en el fons, és un home que no té sentiments, molt fred, però que quan es posa en contacte amb el personatge de la noia aquesta, de l'Anna Kendrick, que és una auxiliar de comptabilitat de aquesta empresa que ell va investigar si hi ha hagut una malversació de fons, comença a ser també agredida ella. O sigui, també la volen assassinar perquè el tema és que aquesta empresa, una persona de l'empresa, està traient diners per fer una operació d'aquestes econòmiques molt estranya i que a la vegada va per gent, diguem, de la màfia i de les traficants de drogues, no? I ell es posa a defensar-la. De cop i volta, bueno, es crea una mena, diguem, de feeling entre ells i ell la vol protegir, que justament hi ha un moment que la protegeix, aunque al final no és una pel·lícula de final feliç. El que passa que sí, és una pel·lícula que des d'un punt de vista de moral o d'ètica seria immoral perquè al final, diguem, aquest noi surt amb les mans netes, vull dir, no és perseguit ni és detingut, amb la qual cosa, bueno, la pel·lícula podia ser molt discutible en aquest sentit. I anem, per mi, la millor pel·lícula de les 9 que s'estrenen, que és l'Último Acto. És una pel·lícula del Reino Unit, però que l'ha dirigit un director hongarès que es diu Janos Edelegi, i és una pel·lícula que és un homenatge, per mi, és un homenatge al teatre i especialment al teatre de Shakespeare. Perquè és la història d'un gran actor teatral que es diu Sir Michael Gifford, que interpreta de forma magistral. Jo crec que tan sols pel treball que fa el Brian Cox, que és un veterà actor de cinema i també de teatre, la pel·lícula ja mereix ser visionada. Però és que, a més, la història és excepcional, perquè és la història que no s'ha... Vull dir, ja s'ha fet abans de l'actor que ja és molt gran, que està malalt, que té un principi de Parkinson, un principi també d'amnèsia, però que és molt dèspota, que té una filla que tracta malament, que té una ajudant que durant molts anys ha estat amb ella, amb ell, i que també ho tracta malament, que té un xòfer que ha estat sempre seguint durant totes les estrenes. Ell és un especialista en Shakespeare, però que necessita algú que li cuidi, una yeah. persona aliena. Ja ha tingut diferents persones i totes han tingut que sortir per les cames, per cames al cap de 2 mesos, 6 mesos, no? Fins que arriba una noia, una candidata que es diu Dorotia, que és una noia d'origen, em sembla que... No sé, no, és hongarès, em sembla, i que ho fa una noia nova, és el seu debut amb el cinema, que es diu Coco Coni. Està magnífica, perquè no és una noia d'aquestes... Parlàvem abans de l'Anna Kendrick, que no són actrius d'aquestes que estàs acostumat a dir, oh, és que a més és d'una bellesa, és que... No, és una noia molt normal, alta, grandota, però molt normal, que enamora la càmera. No té un físic, no té una cara, diguem, d'actriu, de model, però enamora la càmera. I llavors, quan aquesta senyora, o aquesta noia, que a més vol ser actriu, però que no lo diu, es presenta per ser la cuidadora d'aquest cascarràbies, per dir-ho així, aquest home una mica amargat i tal, comença la típica relació entre el déspota i la pobra utilitzada, la pobra criada, la pobra servidora, no? Que al final, evidentment, és la que fa que l'actor...
Canvi.
I tot canvia, sobretot quan al final a l'actor l'inviten, o una associació de crítics d'Anglaterra li vol donar un premi per tota la seva trajectòria. La filla no vol que el pare marxi a fer aquesta... perquè està molt malament del cor, perquè tal, però, en canvi, la noieta, el personatge de Dorotia, vol que sí, que baixi, l'anima que baixi. I al final és justament l'acte de la concessió del premi, i és molt interessant. I el que més interessant de la pel·lícula és que el que li agrada de Shakespeare veurà com al llarg de les converses que tenen l'actor i la cuidadora s'utilitzen moltes frases i molts diàlegs de Shakespeare, no? De diferents obres de Shakespeare.
Però integrats amb la situació?
Integrats en el diàleg.
De forma natural.
De forma natural.
Que curiós.
Si parlen de celosia, agafen una cosa de tal. I ell termina d'una forma meravellosa amb el famós to be or not to be, el ser no ser, dient una frase que no diré jo ara per no, però el seu discurs davant de tota la gent que està per l'acte del premi termina d'una forma meravellosa. Si et sembla, escoltem els diàlegs, perquè penso que donen millor idea de lo que va la pel·lícula.
¿Contratas a alguien para que se preocupe por mí?
Para que te cuide.
La última era musulmana.
Claro que no, era rusa.
Llevaba burka.
No era un burka, era una bata.
Usted debe ser Dorothy.
Encantada, hola. Dicen que es un hombre difícil.
No, señorita, no es cierto. Es absolutamente insoportable.
¡Ayudadme!
¿Y tú quién coño eres?
Soy su cuidadora.
Eres una enana raquítica.
Pero le he levantado, ¿no?
Y no muy agraciada.
Mi padre se niega a tenerla como cuidadora. Lo siento muchísimo.
¿No tendrás un...?
Oh, no, no fumo.
Es tradición darle un cigarrillo a un moribundo.
El trabajo es tuyo, si lo quieres.
¿De dónde es este?
De la BBC, del 78. Muy buena.
¿Qué viste en mí?
Lo primero, tu culo. Eres igual que tu madre. No solo quieres mi dinero, también quieres mi fama.
Dios, ¿en qué monstruo te has convertido?
Lo único que tiene que hacer es pulsar esta tecla y ya puede escribir. Venga, inténtelo.
¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué estás aquí en realidad? ¿Dices que eres actriz?
Dorotia Horvath, nos has gustado, pero nos preocupa algo tu nivel de idioma.
Te falta el arte.
¿Puedo aprender?
Sin duda lo necesitas.
Pues enséñeme.
De eso nada. Actuar no es lo que hacemos, es lo que somos.
Quiero que te vayas, que desaparezcas de la casa y de la vida de mi padre.
Esta noche actúo sin red.
El último acto. Quina pel·lícula, eh?
Efectivament, molt bona.
I quin tràiler.
Jo la recomano, el tràiler suposo que ja dona idea de què va, però aquesta relació entre un home gran que està a punt de morir i que ha estat un triomfador dins de lo que és el teatre i que a més és un especialista en Shakespeare. I aquesta mena d'enfrontament amb aquesta noia que és encantadora, que a més vol ser actriu, que fa unes proves, que ho fa molt bé, és realment molt interessant. Jo penso que es pot recomanar sense vergonya de que ho passarà molt bé.
Doncs Miquel, si et sembla bé, anem a la publicitat i continuem amb el teu convidat.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
I quan passen 33 minuts sobre les 5 de la tarda és el moment de recordar-vos que aquí estem sortejant un producte Colnatur aquí a Ràdio Hostel i estem amb tu aquesta setmana, sortegem un producte Colnatur. Escolta, Mario, aquesta sintonia que m'has posat m'encanta, és meravellosa. Guarda-te-la perquè més d'una vegada l'haurem d'utilitzar. I què heu de fer si voleu participar? Doncs heu de trucar al 93 409 2771 o 93 409 2772. La Inés Granados, que és la nostra productora, prendrà nota de les vostres dades, això mateix, i ja estareu participant. I després, abans d'acabar aquest programa, a 6:45 de la tarda, direm el nom del guanyador. Per tant, ja ho sabeu, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. I ara sí, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, anem amb el teu convidat.
Avui tenim un invitat molt especial perquè el passat festival de Sitges es va presentar un llibre molt important, un llibre dedicat a dos de les personalitats que han fet una carrera indescriptible tant a l'Argentina com a Espanya. Estem parlant de la família Ibáñez Menta i Ibáñez Serrador, els dos Narcís. Y precisamente vamos a hablar con el hombre que ha hecho posible un libro presentado, como decíamos, en el Festival de Sitges de este año, Gustavo Lionel Mendoza, que es periodista, es investigador y sobre todo es el autor de un libro, se titula De Narciso Ibáñez Menta a Narciso Ibáñez Serrador. Es un scrapbook, nos lo explicará ahora que es el autor. Lo ha editado Ediciones Museo Fantástico, gracias pues a la coordinación de Jorge Juan Achuara. Y vamos a saludar en primer lugar a Gustavo Lionel Mendoza. Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, explícanos en primer lugar, para los oyentes que no sepan exactamente, ¿qué es un scrapbook?
Ah, sí. Scrapbook es una palabra tan complicada y tan anglosajona. Es un cuaderno de recortes que básicamente está inspirada en las colecciones de la gente que tenía un fan, un ídolo, y recortaba fragmentos de textos y fotos de todo lo que aparecía de ese ídolo. Uh-huh. Yo recuerdo que lo hacía en relación al cine, uh-huh. De los programas de cine, mis ídolos preferidos, y este libro está, yo lo que llegué a conseguir, aparte de mi colección personal, es dos carpetas llenas de recortes de Chicho Ibáñez Serrador y Narciso Ibáñez Menta, de un coleccionista que empezó a guardar material de los años 40 hasta los 60 y largos. Yo también soy realizador de cine, hice un documental y lo plasmé en este libro, ¿no? Tocando todo lo que hicieron los dos Narcisos, fue teatro, cine y televisión. Y un montón de cosas más, todo lo que fue la vida social, las parejas que tuvieron, la familia, tratando de darle un tono cariñoso y nostálgico a estos dos grandes hombres, ¿no?
Usted que es argentino, ¿qué cree? ¿Que la carrera de Narciso Ibáñez Menta fue más importante en Argentina que en España y que la carrera de su hijo, de Chicho, fue más importante en España que en Argentina? ¿Cómo lo valoraría usted estas dos circunstancias? Porque en España hay que recordar que Chicho fue, bueno, el hombre que dio dimensión a la televisión española, que hizo unas películas muy importantes dentro del género de terror. ¿Usted cómo valoraría esta diferencia entre padre e hijo y entre Argentina y España?
Sí, yo creo que ambos dos tuvieron grandes carreras en Argentina y España, porque Chicho fue muy popular en Argentina en los años 60. Uh-huh. Él hacía obras de teatro y hacía televisión. Y toda esa expertise la llevó después a España, fue a Televisión Española y trajo un cassette con un capítulo de una de las obras maestras del terror y dijo, esto es lo que yo puedo hacer, ¿me contratan? Vieron lo que tenía, que era algo nuevo, porque Chicho manejaba muy bien la cámara, la televisión de la época no eran planos fijos, cámaras quietas, él movía, ya tenía una carrera hecha en Argentina, después la llevó a España y después fue lo que pasó, ¿no? Que fue un gran éxito todo lo que hizo.
Sí, precisamente hablando de cine, para mí tiene dos películas fundamentales, no sé si usted estará de acuerdo, señor Mendoza, que son ¿Quién puede matar a un niño? Y después La residencia, ¿no? Eran dos películas.
No, sí, son maravillosas y bueno, y todos los que amamos el cine hubiéramos querido más películas.
Más
películas,
exacto,
pero
sí. Y yo creo que hizo poco cine, Narciso, ¿no? Ibáñez Serrador. O sea, Chicho hizo poco cine.
Hizo poco cine, pero también hizo cine en televisión, ¿no? Con,
bueno, sí.
Las historias para no dormir.
Sí, pero hablamos de cine, ¿no? Del cine. No por cortar la entrevista, pero sí recordar un poco lo que fue justamente La residencia con este fragmento de la película.
¿Qué secreto se escondía tras los muros de La residencia?
¿Toca usted el piano, señorita?
Estudié algo hace 3 años y luego lo abandoné.
Pero todavía recordará usted el solfeo.
Sí, creo que sí.
¿También esto era de tu madre?
Sí.
Vamos, póntalo. ¡Póntalo! 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 La señora Alonso será quien le quede tú la que se ve con su hijo. Y todos sabrían lo que hace tu madre. ¡Póntalo!
Bien, este es un fragmento de esa famosa película Residencia. Usted, señor Mendoza, entre La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño?, ¿cuál cree que es la película más original?
Y diría que ¿Quién puede matar a un niño? Porque
sí, yo estoy de acuerdo con usted totalmente.
Fue hacer terror al aire libre, donde exacto, nadie se había imaginado que unos niños con mocos iban a matar a adultos.
Adultos,
¿no?
sí.
Y la Residencia tiene toda la atmósfera de las películas de la Hammer. Ya él se había inspirado en ese estilo de películas, pero le da su toque europeo y hasta casi erótico, ¿no? Porque hay como toda un raro aire lésbico en el ambiente. Es súper original en una época tan tan cerrada y tan con tanta censura, ¿no? Fue muy muy sutil todo lo que hizo. Uh-huh. Y es maravillosa.
El libro está muy bien editado. Hay que decir que la editorial Ediciones Museo Fantástico ha cuidado mucho la edición, porque es una edición a todo color, con carteles, por ejemplo, de Quién puede matar a un niño, de La Residencia, carteles italianos de La Residencia, muchísima fotografía, carteles del teatro, carteles de la televisión. Supongo que usted ha supervisado un poco la edición del libro o se lo ha hecho todo desde España.
No, yo lo armé desde Argentina.
Usted lo armó desde Argentina.
Todo enviando material a través de WeTransfer. Fue todo muy complicado porque yo vivo en Buenos Aires, ahora estoy en Cite, pero es complicado trabajar con alguien del otro lado de los Cíganos, ¿no? Pero fue un año y medio de trabajo así exhaustivo. Y bueno, y acá también estoy aprovechando para hacer un documental sobre el género de terror, así que también estoy filmando.
Ah, está filmando.
Con Bárbara Crampton. Y estoy haciendo un documental que espero el año que viene pasarlo en Sitges.
Ah, muy bien, muy bien. Esto sí que es aprovechar el viaje a España, ¿no? El viaje a España. ¿Podríamos decir que Narciso Ibáñez Menta fue uno de los actores que más inquietaban con los personajes que interpretaba?
Y sí, porque él tenía un gran manejo de la voz y del maquillaje. Porque, no sé si ves ahí en el libro, se muestra cómo es el proceso del maquillaje.
Sí.
Acá hay una puerta que están abriendo, parece la de Historias para no dormir.
Sí, sí.
No, y él manejaba mucho las pausas. Él cuando hablaba dejaba así un segundo y los ojos, cómo los manejaba, porque si vos lo hubieras conocido, Narciso era un hombre petizo, pero él llegaba a ponerse coturnos, que eran unos tacos.
Como una salsa, sí.
Unos 2 metros en un personaje que llamaba El Hombre Corrió a la Muerte, que hay una foto ahí.
Sí.
Y bueno, vos lo veías con esa capa, con una máscara horrorosa y daba miedo esa voz gruesa que tenía, que me encantaría tener esa voz, pero bueno, es la que tengo.
Bueno, usted ha puesto una frase de Narciso Ibáñez Menta que dice: en materia de maquillajes, lo que usó Lon Chaney, intenté usarlo yo, con lo cual acaba de resumir lo que usted nos acaba de decir. Hay que decir que el prólogo, cuando atruenan los aplausos, ha sido de Ángel Gómez Rivero, pero además también el libro se enriquece con entrevistas realizadas por usted mismo, con ambos Narcisos, y también sí, por Carlos Benítez y Miguel Ángel Plana. ¿Cómo era,
claro,
a niveles personales, tanto Narciso Ibáñez Menta como Narciso Ibáñez Serrador? ¿Cómo es, vaya?
Sí, yo tuve realmente poca oportunidad de conocerlo. Lo conocí en Mar del Plata en el año 97 y pude hablar un par de horas con él, y muy amable, muy dado con todo el mundo. La gente lo saludaba porque en Argentina hay una suerte de Dios, ¿no? Desde chiquito lo conocían. Y bueno, y a Chicho lo conocí en el año 2007, donde pude hacer una entrevista para el documental Nadie que Tomas, también muy amable, comimos jamón crudo, tomamos vino, fue así, me regaló un puro, que yo no fumaba, pero me lo guardo, y bueno, hubiera querido conocerlos más.
Lógico.
Es así, ¿no? Yo estoy del otro lado del mundo.
De la importancia de un artista, se puede decir que cuando le hacen un cómic, como fue el caso de Narciso Ibáñez Menta, titulado Obras Célebres del Terror, y hay un ciclo dedicado con dibujos, yo creo que ya se puede decir que se ha consagrado, ¿no?, como realmente un personaje que ha sabido proyectar el terror a través de, es lo que usted decía, de esa capacidad suya de transformarse, pero también de esa capacidad suya de que con la voz creaba ese, esa especie de terror, esa especie de pánico entre los espectadores, ¿no?
Seguro, aunque el propio Narciso padre estaba un poco él no quería que lo encasillen como el hombre que da miedo, sino él quería que lo respeten como actor teatral. Pasa que el terror era lo que más la gente quería, los productores...
Bueno, lo que le hizo más popular, claro. El teatro fue su escuela de gran actor, ¿no? Seguramente.
Claro.
Y supongo que el terror fue lo que le permitió ser muy popular. ¿Usted qué opina, seguro, desde Argentina, qué opina de lo que ha significado en la televisión española el famoso concurso 1-2-3? Que bueno, en su momento arrasaba, y yo creo que incluso en las generaciones más jóvenes, a través de los padres o de los abuelos, se ha transmitido el hecho de que era uno de los concursos más espectaculares que se han hecho en la televisión de España. No sé si en Argentina hay alguno mejor, pero yo creo que en España uno de los programas de concurso más impactantes han sido a lo largo de la historia el 1-2-3, que además han pasado infinidad después de famosos, ¿no? Por ella, de muchachas que empezaron siendo simplemente azafatas y se convirtieron en grandes actrices. Caso, como usted sabe muy bien, de Victoria Abril, por poner un ejemplo muy cercano, ¿no?
Es verdad, sí. En Argentina se han pasado la primera etapa del 1-2-3, pero bueno, fue mucho más importante en España, como también hubo réplicas en Alemania, en Francia, creo que también copiaron el programa, y Chicho lo vendía así como un programa pensado para cada país. Pero bueno, de chiquito solo pude recordar algo, pero... No seguí todo el 1-2-3 porque bueno, no se lo llegaba a ver. Uh-huh. Pero sé que era muy muy importante.
Era muy importante. Y efectivamente los dos Narcisos, don Narciso Ibáñez Menta y don Narciso Ibáñez Serrador, han dejado, siguen dejando una profunda huella tanto en la televisión como en el cine en España, y evidentemente mucho más en el teatro en Argentina. Don Gustavo Leonel Mendoza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ustedes.
Y felicidades por este scrapbook tan original, donde se sigue paso a paso la trayectoria profesional y humana de dos grandes de lo que ha sido la cultura hispana, Narciso Ibáñez Menta y Narciso Ibáñez Serrador. Muchas gracias, señor Mendoza, encantado.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Fuerte abrazo.
Buenas tardes, chao. Fuerte abrazo.
Chao.
A Radio Estel siempre estem amb tu, y a las tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, El Poder. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Avui parlarem de l'esport i l'exercici físic, perquè les persones que el practiqueu de manera habitual heu de recordar que és molt important prendre cada dia productes alimentosos Colnatur, perquè la seva proteïna col·làgen, que és molt assimilable i pura, ens ajuda a cuidar ossos i músculs. I la seva vitamina C contribueix a la formació de col·làgen pel bon funcionament de cartílags i articulacions. A més, el seu magnesi, el magnesi del Colnatur Complex, ajuda al funcionament muscular i a disminuir el cansament i la fatiga diària. Si voleu gaudir dels beneficis de l'exercici o l'esport sense pagar-ne el preu del desgast de les vostres articulacions, és molt important que preneu cada dia Colnatur. De fet, molts esportistes d'èlit ja se'n beneficien des de fa temps. I ara també ho podreu fer vosaltres.
Aquest divendres a les 10 de la nit, Ràdio Estel us oferirà el pregó del Domum d'aquest any, realitzat el passat 15 d'octubre a la Basílica de la Sagrada Família. La periodista Pilar Rahola fou l'encarregada del pregó, en el qual va elogiar la feina caritativa i evangelitzadora dels missioners en un missatge introduït per Josep Cuní. Aquest divendres a les 10 de la nit, escolta el pregó del Domum 2016 a Ràdio Estel.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Avui és divendres, passen 50 minuts sobre les 5 de la tarda i, per tant, és el moment de què? Doncs de fer cultura popular. Albert Torres, molt bona tarda, molt benvingut.
Molt bona tarda, Lluís Torrelles, i moltes felicitats, eh?
Apa! Això ha sigut a traïció, eh?
Ah, home, que no és avui.
Sí, sí, efectivament, ah. és avui, però no m'ho esperava pas. M'han enxampat audiència, això no m'ho esperava realment.
15 sigut... anys no es fan cada dia.
Sí, 15 anys, sí, per la veu que tinc, no? Sobretot, és una veu molt jove, parlo una miqueta, soc, sí, un nen petitet. No, 22 anys són els que fa i que molt jo bé. Crec que són pocs per estar aquí, realment, però sí. Escolta, això què? No es fa, eh? No es fa.
No, escolta,
estic tot vermell.
M'ha vingut de dalt.
Gràcies a Déu, família, que no m'esteu veient, perquè la meva cara ara mateix és un poema. Vinga, va, sí, tornem a la sintonia de cultura popular. Albert, avui tenim...
Sí, parlem de cultura popular, però de cultura de moltes classes.
Això mateix.
Si sembla bé, comencem entrevistant avui l'Antonieta Zeno, una bona amiga. Antonieta, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Parlarem uns minuts del teu nou llibre que presentes demà a la Casa del Libro, a la Rambla Catalunya.
Sí.
Un llibre que es diu Quizás dejaré de decir quizás.
Correcte.
El títol, doncs ja te l'has d'assimilar.
Sí.
Explica'ns una mica, primer de tot recordem que és demà, a quina hora?
Demà a les 6:30, a la Rambla Catalunya, a la Casa del Llibre.
Tothom ho coneix, eh?
Sí.
Molt bé, explica'ns, Quizás dejaré de decir quizás, per què has de deixar de dir potser?
Bueno, això és una mica la clau del llibre, que no ho puc dir, justament. Primer de tot, te'n tinc que disculpar per al meu català, que segur que no és molt correcte.
Fantàs, hem de dir que ets italiana.
Però m'entendreu tots.
Molt.
Imagino que ja...
Segur que sí. Parlar català, castellà, si
no,
vorrei, un pot italiano.
Està molt bé en català, com tots. Va, llavors, abans de tot dir que jo el llibre ja fa 2 mesos el vaig presentar a la Biblioteca Nacional de Catalunya. I el que fem demà és més bé una xerrada, perquè la veritat que el llibre ha tingut molt bona acollida. Estic molt contenta.
Molt bé.
I m'estan comentant coses, i hi ha una mica de polèmica, i llavors demà ho fem d'una altra forma.
No és el teu primer llibre, n'havies fet un que es deia Nonna.
Sí, el meu llibre va ser Nonna.
I ara aquest, on parles bàsicament de les relacions interpersonals.
Sí, hi ha 2 temes a tractar en el llibre. Una és una mica el meu clàssic, que sempre tracto molt les relacions interpersonals, m'interessa moltíssim i em diverteixen també moltíssim. I aquesta vegada he fet un canvi, perquè l'altre és un llibre molt més seriós i més sentimental i tal, i aquesta vegada he volgut fer un llibre com més divertit. Llavors tracta d'aquest parèntesis que hi ha amb una dona des de que té una separació sentimental fins que es torna a trobar. Que és una...
Amb ella mateixa o amb algú altre?
Amb ella mateixa, sí, amb alguna altra millor per ella també, però de moment amb ella mateixa, no? Llavors és aquest impàs que és molt interessant perquè m'ha portat molts comentaris i bueno, com li podem dir que podria ser una època que queda espenjada als fantasmes del passat o als costums o a la por.
Molt bé. No sé si és indiscreció preguntar-te si parles d'una experiència personal o és simplement
no.
Parles de,
per
en
sort,
general, doncs, d'homes, de dones, de com
no,
es troben, com
bueno,
deixen...
Per sort jo no m'he trobat, però amb el cas d'aquest personatge, no. Però és un tema molt abundant, amb moltes amigues, amb moltes persones, molt estudiat i molt diferent d'una persona a l'altra, com
clar.
Passa, no? Aquesta vegada el que sí que hem fet és invitar a la taula a una persona que em fa molt plaer de tenir-la, que és el Jorge Cuervo, que és un escriptor, coach també, i que l'últim llibre que l'ha escrit justament és Com enfrentar-te a tus miedos. Llavors és interessant perquè ell vull que faci un estudi d'aquesta persona, que és Carla, que és la protagonista del llibre, i bueno, analitzarem una mica des del seu punt de vista. No vull ni saber, no m'ha dit el que dirà, ell ho dirà, ell estudiarà una mica això, i vull que sigui una cosa molt, molt àgil, vull dir que la gent pugui parlar, donar les seves opinions, perquè ara, ja després de 2 mesos, m'he trobat amb persones que m'han dit, ho he llegit, i m'han donat opinions diferents.
És un llibre que es llegeix bé, és
molt
ràpid,
fàcil,
fresc.
Molt fàcil.
Amb una de les solucions que portes perquè un es retrobi amb ella mateixa és que se vagi al Caribe. O què?
Bueno, no diem coses. No, jo no dono solucions.
Però passa, això passa.
Passen coses, sí, se'n van al Caribe. Ui, passen moltes coses, hi ha escenes molt divertides, ja m'ho han dit, i altres, en canvi, l'altre dia vaig trobar una senyora que em va dir, així mateix, em diu, ho he llegit, i sóc jo, eh? Em va dir, és la meva vida. I, bueno, fantàstic. O sigui que s'identifiquin és bo, també. És divertit. Espero que sigui una estona divertida, que tothom pugui parlar, i que ja no és només presentar un llibre, no?, sinó parlar sobre el tema aquest.
Exacte. Jo em deia més el teu segon llibre. El primer era una mica més dur,
sí,
en el sentit que parlaves d'un tema com és l'Alzheimer.
Alzheimer, sí.
I fins i tot doncs, els beneficis van anar també per la Fundació Pasqual Maragall, si no
fer,
recordo.
Ho van fer per... No, els beneficis no van anar... No. Estaria malament dir-ho això, al contrari. Ells em van ajudar a mi.
Hi havia, jo sabia que hi havia doncs, un suport pel mig.
Ells em van suportar a mi, van anunciar, van recomanar el meu llibre. Sí. A més, la persona que va fer el pròleg és de l'associació, de la fundació. I bueno, va ser un llibre molt, molt suportat per metges, a més, que bueno, tot està allà. Vull dir que els metges van felicitar molt per aquest enfocament humà del malalt d'Alzheimer des de dins. Que no és de la malaltia, perquè jo d'això no me n'entenc, però del patiment, de com ho veien ells... O sigui que va ser un llibre molt diferent, aquest. Aquest és per passar una estona divertida. És més, l'editorial ho va voler publicar abans de vacances, per això, perquè era un llibre ideal per portar-s'ho i...
És un llibre que es diu... l'editorial es diu L'Equilibrista.
L'editorial és L'Equilibrista, és una nova editorial, molt fresca, molt jove... I, bueno, tal com és el llibre, que és un llibre...
Que ha apostat per tu. Què estàs preparant, el tercer novel·la, tercer llibre?
Encara no.
Estàs païnt aquest.
Ara estic amb aquest i en breu, clar, que començaré amb un altre i espero que totalment diferent, perquè m'agrada molt variar. Però sempre amb el fil comú d'això, de les relacions interpersonals.
Molt bé. Bé, això serà demà. Dius que no estaràs sola a la taula, estaràs ben acompanyada.
Sí.
Amb aquest diàleg que el fareu entre tu i ell, la gent del públic hi pot participar.
Sí, m'agradaria que participessin molt. I inclús cadascú amb les seves... el que ho ha llegit, amb dubtes del que ha llegit i el que no ho ha llegit, vull dir, inclús en coses personals, perquè es tracta de fer una xerrada, d'estar junts, de passar una bona estona, i d'una persona que és el Jorge Cuervo, perquè ja, jo ja ho he escoltat, a ell, en altres... Ell és conferenciant, també,
sí,
que és una persona, de veritat, que val la pena escoltar, perquè té una visió de les coses des del punt de vista coach i des del punt de vista psicològic
molt això,
interessant.
Ara, abans teníem la idea d'anar al psicòleg, no ens passaven coses així, de les relacions interpersonals, precisament parlem, i oi, sempre hem d'anar al psiquiatre, al psicòleg... Ara ja el coaching ens ho soluciona tot, sembla.
Bueno, no ho sé, jo no he anat en aquest sentit, però sí que els he escoltat en públic, i aquesta persona, de veritat, que té tot el meu respecte.
Potser som ara més proactius que abans. Abans esperàvem que ens passés tot, per després anar-nos a curar, no? Ara som més ja de buscar, des d'un inici, no?, una forma, no?, de relacionar-nos amb el món i de buscar la felicitat, no?
Vols dir que som més programats?
Exacte, no? Vull dir, busquem més, ja...
Tenim més intenció.
Exacte, no? Ja la nostra intenció ja és, bueno, tinc aquesta relació... Jo mateix, no?, em faig de coacher i em busco, doncs, com siguin... No esperar que vingui el problema, no?
Bueno, clar, és l'era del programador, no? Ho tenim tot que programar abans, tenir-ho molt clar... I ja no hi ha tants misteris.
Molt bé. Recordem, doncs, per acabar, demà a 2:15,
sí,
a la Casa del Libro.
Passarem
del
una bona estona i tots seran molt ben acollits i allà us esperem.
Molt gràcies. A la Rambla Catalunya, no ens deixis perquè ets italiana,
sí.
I d'aquí uns minutets tornarem a parlar d'Itàlia per un altre tema diferent.
Per un altre tema, per un altre tema, això mateix. Família, anem a la publicitat i continuem.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es. Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Són les 6 en punt i continuem aquí a Ràdio Estel. Estem amb tu fent cultura de molts tipus, oi, Albert?
Ai, sí, doncs mira, jo és que no puc passar encara que tingui convidats de parlar una mica de cultura popular.
Home, és fonamental. No.
Sí, i per tant ja us he de començar a explicar, que ho reprendrem la setmana que ve, que bé, estem a Tots Sants, eh? I per tant és època de castanyes, moniatos i panellets. I sempre a mi la gastronomia és una cosa que em tira i per tant hem de dir-vos que la festa de Tots Sants i la tardor en general seria ben diferent sense les tres menges estrella d'aquesta època: les castanyes, els panellets i els moniatos. Tant les castanyes com els panellets són productes de temporada i per això es consumeixen des d'antic per aquesta època. Són fets amb ingredients de llarga durada, com ara la fruita seca, i això lliga amb l'eternitat i el culte als morts, doncs, que reten, evidentment, durant tots aquests dies. Les castanyes han estat força relegades a la festivitat de Tots Sants, però antigament, sobretot abans del descobriment d'Amèrica, s'empraven en el lloc que ara ocupa la patata.
Apa!
És a dir, avui les patates fredes i tot això abans feien castanyes, cosa que deu ser bastant interessant de recuperar, eh? Sempre hem de dir que hem de recuperar coses. Eren freqüents en cremes, guisats i com a acompanyament de plats de carn. Actualment encara subsisteixen en algunes receptes tradicionals de la cuina catalana, com ara amb peus de porc, amb naps i ànec, o en el platillo de Sant Climent de Llobregat.
Peus de porc, quina bona pinta.
Avui escolta, la cultura popular ens ha portat al món de la gastronomia.
Això mateix. Agenda o què?
Sí, una mica d'agenda de Ballardes a Cerdà.
Vinga, va.
Doncs bé, per demà tenim ballada Cabestany al Centre Cultural Jan Ferrat, de Cabestany al Rosselló a les 3 de la tarda, a Manresa demà a les 7 de la tarda, al passeig de Pere III, a Mollerussa, que és capital de la Sardana aquest any, recordem-ho, al Teatre de l'Amistat, a les 7 de la tarda, i a les 12 al migdia a la plaça Major de Banyoles, una altra ballada. Per diumenge, també a migdia a les 12, als Jardins de Can Cisterer de Santa Coloma de Gramenet. A 2:15 del matí a la plaça de la Porxada de Granollers, aquella plaça tan bonica, i és el 45è Festival Sardanista. En tindrem un altre a la 1, a Sant Ferriol, a Santa Maria del Collell, i finalment també a migdia a la plaça nova de Cabrera de Mar, una nova ballada de sardanes. Aquestes són les sardanes d'aquesta setmana.
I ara canviem de tema, però
canviem
seguim aquí.
Canviem una mica de música.
De música, vinga.
Parlarem d'un conjunt instrumental amb l'Anton Serra. Benvingut, Anton.
Moltes gràcies. Gràcies per atendre'm.
Clar que sí, home. Perquè, això, tornem a Itàlia, eh? L'Antoni Atre d'Itàlia, doncs ara anem a un grup musical que ens visita la setmana que ve a Barcelona. Són italians, es diu la Camerata... Com es diuen?
Sí, es diuen Camerata Musicana Ligure.
Ligure.
Perquè és de la part de la Ligúria, de la part més a dalt de tot de la Ligúria, que és on hi ha Impèria, Albenga, aquests poblets que són la continuació de, diguem, de Sant Remo i d'aquesta, la costa Blava.
Molt bé.
Llavors, la continuació, doncs, ells venen d'aquelles zones.
I venen expressament per fer aquests concerts.
Els hi feia molta il·lusió tocar a la Real Acadèmia, perquè és un lloc molt emblemàtic, i la veritat és que no han tocat mai a Barcelona, o sigui que serà la primera vegada que ens visiten.
Hem de dir que presentes aquest festival, que és tot l'any, diguéssim, on sembla que és els dimarts, clàssica, dia, sí, a la Real Acadèmia, allà a la Llotja, davant dels Set Portes, per aquella gent que... No cal fer publicitat, vull dir, no els hi calen més, tampoc, però bueno, és allà mateix, eh?
Sí, sí, sí.
Això és cada dimarts al vespre?
Cada dimarts a les 8 de la tarda fem un concert de 8 a 9, són uns concerts d'una hora. I llavors, no fem ni pausa, o sigui que realment, més o menys, comencen a les 8 i a les 9 acaben.
L'ambient avui està en italià, que aquests italians faran, evidentment, música italiana. Sí. Explica'ns-ho, què és el que tindrem? Què podrem escoltar?
Mira, el títol del concert ja és molt explícit, és Viatge per Itàlia. I llavors comencen amb dues obres de les més populars italianes, que és les obertures de les òperes de Rossini, el Barber de Sevilla i la Gats de l'Adre.
Molt bé, Lluís Torrelles, 22 anys, i mira...
Aquesta és la Gats de l'Adre, eh?
Aquesta és la Gats de l'Adre, sí.
I tens l'altra, que és...
Jo us he de reconèixer que això és culpa del meu pare, que jo me les conegui, aquestes.
Això sentirem.
El concert començarà ja molt bé, no? Començarà bé.
Sí.
Què més tindrem? Perquè aniran evolucionant amb el temps, eh?
Sí, després toquen una tarantela. Sí. Que aquesta, la tarantela, és una cosa que és curiosa, vull dir, no m'hi alegraré, però només deixo anar que ve de la taràntula, de l'aranya. Ve d'això, la taràntula, no ho tothom ho sap.
M'entenes que
cas,
tu l'has inventat.
Molt bé. Sí, sí, i el concert li dedicarem a l'Antonieta Zeni.
Home, mira, si ens acompanya.
Gràcies. Perquè sembla ser que assistirà al concert.
Home, doncs sí, no faltaré.
I jo assistiré demà al Rambla Catalunya.
Gràcies.
A la presentació.
La presentació del llibre d'Antonieta.
Bueno, aquí ens intercanviem cromos, així, en positiu.
Tal qual.
M'interessa molt perquè la darrera part són música de pel·lícules,
sí,
oi que sí?
Exactament. Sí, exactament. Sí, hi ha aquesta tarantela i després hi ha el Nino Rota i Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Més importants de la música de pel·lícula d'Itàlia, no? Els grans compositors. I finalment acaben amb una peça d'Antoni Curtis.
Ah, sí?
Curiós, àlies Toto. Una peça que diu Toto Sketches. És una peça de les pel·lícules, que sortirà de les pel·lícules d'Antoni Curtis.
Bon dia, quina gràcia. Sí, sí, sí. Molt bé, és un quartet, quintet,
llavors,
què és
quartet,
això?
Llavors, un quartet, que toquen dos guitarres... flauta, sí, i violí.
Ah, d'acord.
Sí, sí.
Corda i vent.
És un quartet que existeix... des de l'any 1988.
88.
O sigui, fa molts anys, que quasi bé, 30 anys.
Sí. No? Jo no era res. Jo no existia.
I amb tots aquests anys mai havien tocat a Barcelona. Uh-huh. I tot i que un dels seus components és molt amic meu, i jo hi he tocat a vegades amb ell, perquè, com ja saps, jo em dedico a tocar a la flauta travessera, a més d'organitzar concerts, uh-huh, i donar classes i alimentar les meves filles, també.
Això és el principal, eh? Ho has dit en quart lloc. No, ho has dit en quarta posició, però en tinc que és la primera, eh?
Sí, és la primera, sí. Té raó. I a part d'això, pues, hem tocat amb el Giovanni diverses vegades, i és un gran músic, extraordinari. I inclús ell ha vingut a tocar a vegades per Catalunya, també, no amb mi, sinó amb un acordeonista extraordinari, i el conec personalment molt bé, ell em va recomanar aquest grup, que ja fa temps que me'n parla, i és un projecte que tenim fa molts anys, i ens faria molta il·lusió tenir...
Doncs anem-hi.
Convocatòria de públic.
Doncs vinga.
Convoquem a tothom, recordem que serà el dimarts a la Reial Acadèmia, allà a la Llotja, a partir de les 7 de la tarda.
No, a les 8 de la tarda comença, i es pot fer les reserves a la fomentdelaclàssica.cat, www.fomentdelaclàssica.cat, que és la nostra associació. Sí. Llavors, el preu amb reserva són 12 euros, uh-huh, i sense reserva són 15 euros.
Molt bé.
Allà ens retrobem. Anton, Antonieta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Albert, gràcies a tu.
Jo també.
Fins la propera setmana.
Que vagi bé.
Igualment.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. Mipizarra.es.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Manquen 21 minuts perquè finalitzi aquest programa, aquest Estem amb tu aquesta setmana, i ara és el moment, com cada divendres, quan ja comencem a arribar al final del programa i de la setmana, i ens atem al cap de setmana, és el moment de parlar amb la Inés Granados. Inés, molt bona tarda.
Bona tarda, Lluís.
Hakuna Matata, que bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y ser feliz.
Buenas tardes, vamos con la entrevista de esta semana. Hoy hablaremos con Antonio Fermoso, que es el vicepresidente de Asadegam. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Explícanos un poco cómo nace Asadegam.
Pues mira, el año pasado justamente cumplimos 20 años desde que se fundó la asociación. Se fundó en el año 95... La creó una persona que tenía problemas de agorafobia y él pensó pues que era bueno, sería que era bueno, pues como hacen los alcohólicos anónimos y como hacen tantas personas que tienen la misma problemática, pues de reunirse y entre ellos ayudarse mutuamente. Y se creó, ya te digo, hace ahora 21 años y desde entonces pues hemos estado funcionando, unas veces mejor, otras veces con menos gente, pero somos de las pocas asociaciones que hay en Cataluña, incluso yo diría en España, formada por personas afectadas con esa problemática y que gestionada por las mismas personas afectadas y que, ya te digo, llevamos 20 años sin parar, ¿no?
¿Cómo decides tú meterte en este proyecto?
Bueno, yo soy una persona también afectada, con problemas, en el caso mío han expresada a través de obsesiones y compulsiones, lo que se llama el trastorno obsesivo compulsivo, y desde hace muchos años. Y bueno, pues yo estaba en la asociación cuando el presidente fundador lo dejó, pues a mí me eligieron y yo he estado muchos años de presidente y ahora estoy de vicepresidente. Pero bueno, fundamentalmente porque yo soy una persona afectada con esa problemática.
¿Cómo te ha cambiado la vida esta asociación?
Bueno, yo siempre digo que, porque yo es verdad que he dedicado mucho tiempo a la asociación, pero yo siempre digo que a mí me ha dado más la asociación que yo he dado a la asociación. Yo creo que el hecho de ayudarse mutuamente, el hecho de poder expresar lo que te está pasando por dentro, con personas que te comprenden, que han pasado lo mismo que tú o que están pasando lo mismo que tú, pues eso ya es terapéutico, eso ya ayuda. Luego, el hecho de hacer las actividades que hacemos, las terapias que hacemos, los grupos de ayuda mutua que hacemos, clases de yoga, de musicoterapia, excursiones, son tantas actividades que esto pues viene bien a todo el mundo y ya te digo, si nos comprendemos porque tenemos esta misma problemática, pues eso es muy, muy bueno.
¿Por qué crees que a la gente a veces nos cuesta tanto decir o expresar lo que estamos sintiendo por dentro cuando es algo malo o que nos está afectando?
Bueno, pues porque ya desde pequeñitos, pues nos dicen que lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Ya nos van diciendo esto está mal y lo otro está bien. Y lo mismo que dicen, pues eso, que los niños o que los hombres no lloran, o que cosas, un niño no exprese, yo qué sé, por ejemplo, la rabia, o cosas así, pues entonces poco a poco nos vamos reprimiendo, y como también son cosas que están en la sociedad bastante estigmatizadas, todo el tema de la salud mental, las depresiones, las ansiedades, todos estos temas, pues al final te lo vas callando, piensas que esto pasará, y vas fingiendo que no pasa nada, la procesión va por dentro, pero no lo dices, no lo expresas, porque parece que en la sociedad solamente podemos decir lo que nos va bien. Cuando algo nos va mal, pues nos lo tenemos que callar, no lo podemos expresar, porque está mal visto, porque yo que sé, te pueden criticar, te pueden juzgar. Y entonces ese aprendizaje, que yo creo que no es bueno, pero que es el que existe en la sociedad, pues, pues bueno, es lo que de alguna manera nosotros intentamos cambiarlo, en la en el sentido de ser más auténticos y de expresar lo que realmente estamos sintiendo, porque ¿para qué vamos a mentir? Es que no tiene ningún sentido. Si yo me siento triste, ¿por qué voy a aparentar que estoy alegre? O si yo me estoy, yo qué sé, nervioso, ¿por qué voy a aparentar que estoy tranquilo? Pues no tiene sentido. Entonces eso también perjudica a las personas que tenemos estos problemas, porque además de, digamos, de la, yo qué sé, imagínate la depresión que uno lleva, pues encima tienes que fingir que no pasa nada, tienes doble trabajo. Por un lado llevar la depresión que llevas y por otro lado hacer teatro y el paripé de que no pasa nada, ¿no? Y bueno, nosotros lo que creemos es que es bueno ser más auténticos en la vida, ¿no? Expresar, también nos enseñan los terapeutas y los expertos a expresar las emociones de una manera asertiva también, claro, no te vas a poner ahí a destrozar cosas, ¿no? Pero ser asertivo y bueno, pues decir lo que piensas y lo que sientes, expresar lo que sientes.
Sí que es verdad que a veces todos intentamos mostrar que somos felices y igual lo hacemos en nuestras redes sociales o en cualquier sitio que intentamos mostrar nuestra cara buena porque parece que pasarlo mal no está bien visto.
Claro.
Entonces
claro.
Es complicado. Supongo que como hombre también lo habrás pasado peor.
Bueno, yo creo que no es tanto tema de hombres y mujeres, es un tema de personas, porque también las mujeres, pues por ejemplo, tenéis que aparentar que sois guapas y que estáis guapas y que no sé qué, que no sé cuál, y que hacéis buena cara, y es un tema también que se llama la ansiedad de la imagen, y eso también es muy duro, ¿sabes? Porque, bueno, tienes que, oye, las cosas son como son, tú. Y a todos nos gustaría nada más que en nuestra vida ocurrieran cosas bonitas y que todo fuera guay, que todo fuera chuli, pero la vida no es así.
No, y al final los problemas son los que te dan un poco de entretenimiento, ¿no? Cuando superas problemas te haces más fuerte también.
Claro, claro, claro. Es que además, o sea, en la vida la vida está llena de problemas, llena de obstáculos. Esto es una carrera, ¿no? Una carrera donde hay obstáculos y bienvenidos los obstáculos, porque es que justamente los obstáculos en la vida, los conflictos, los problemas son lo que nos hace crecer como personas. Si tú imagínate que estuviéramos en una burbuja donde no hay problemas, donde no tenemos que esforzarnos para nada, pues esto sería fatal, porque eso no hace crecer a las personas. Lo que hace crecer es justamente es enfrentarse a la realidad de pérdidas, a la realidad de sufrimiento, o no, vamos, de sufrimiento, de dolor, y esto es lo que hace crecer a las personas, lo que nos hace crecer a todos. Y la vida es que es así. Entonces, no podemos evitar el dolor de las pérdidas, el dolor de las separaciones, el dolor de la ansiedad, el dolor pues de muchas cosas que la vida nos ofrece. Y entonces lo que sí que tenemos es que conseguir recursos para cuando nos pase una cosa de estas, no hundirnos, al revés. Es decir, como ahora está de moda también decir, es una oportunidad. Pues sí, es un aprendizaje. La vida nos trae esto, pues como decía la canción, que la vida hay que tomarla como viene, ¿no? Y no te hundes, ni tampoco te magnificas cuando te van las cosas bien, simplemente las cosas, pues tomarlas como vienen.
Es así, hay que tomarse todo con el sentido que tiene. ¿Qué enfermedades tratáis en esta asociación, aparte de la depresión, la ansiedad?
Bueno, pues nosotros tratamos todo lo que son los trastornos de ansiedad, que son, bueno, muchas fobias, por ejemplo, la agorafobia, la fobia social, el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión, todo el tema este de, bueno, pues lo que son trastornos de ansiedad y depresión. Luego también, pues a veces viene alguna persona que tiene más un tema de bipolar, pero bueno, también es una depresión, ¿no? Un poco, fundamentalmente el tema este, ¿no? Trastornos de ansiedad y depresión. Fobias, sobre todo fobias. Fobias y obsesiones y eso.
¿Cuáles crees que son los motivos por lo que esta gente, es algo genético o es algo que te viene con la vida después de
Bueno, Bueno, siempre decimos que los temas estos son biopsicosociales. Es decir, hay un componente biológico, genético, hay un componente social y hay un componente personal también. Entonces, bueno, pues hay que abarcar un poco todo el tema. Pero bueno, también esas son un poco las causas de por qué tenemos esta predisposición. Al final es lo que también siempre oímos, que las cosas no son como son, sino como nosotros las percibimos o como nosotros reaccionamos ante el mismo suceso, ¿no? A veces ante un mismo suceso una persona reacciona de una manera y otra persona reacciona de otra. Entonces lo que tenemos que aprender es justamente a eso, ¿no? Delante de un suceso, de un conflicto, de un problema, saber reaccionar, tener los recursos personales suficientes para eso, para no hundirnos, ¿no? Para no deprimirnos, para no volvernos ansiosos, para no obsesionarnos, sino para aceptarlo y bueno, ya pasará. Nosotros teníamos antes unas pulseritas que poníamos un lema que decía: esto no pasa en la vida.
Tú que ya has superado un poco tu fobia, ¿cuál crees que es el primer paso para poder hacerlo?
Bueno, el primer paso es reconocerlo. Es reconocer pues que tienes un problema. Tienes un problema y entonces, yo qué sé, imagínate, por ejemplo, las mujeres. Decías antes de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, tienen a veces el problema de las obsesiones de la limpieza, ¿no? Entonces, no, es que es una persona muy limpia. Y, bueno, sí, no está mal ser limpio. Pero claro, por ejemplo, como el otro día me decían, una mujer que se levanta cada día a las 6 de la mañana para limpiar la casa cada día, pues esa mujer no es que sea limpia, es que tiene un problema de orden, de limpieza, de un problema de obsesiones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es darse cuenta, y una vez que uno se da cuenta de que tienes un problema, de que no funcionas bien, no es un problema funcional, que no te permite funcionar bien en la vida, pues entonces acudir a un especialista, a alguien que te ayude, una asociación, un especialista, y a partir de ahí pues tomar conciencia y poco a poco ir trabajando ese problema que tenemos, ¿no?
¿Podrías explicarnos alguna historia que te haya llegado al corazón, alguna experiencia de alguna persona que hayas vivido allí en esa de Gami, te haya...?
Bueno, a mí me llega mucho, me da mucha pena las personas jóvenes que empiezan, porque justamente esta problemática debuta, como dicen los psicólogos o los psiquiatras, es decir, empieza cuando uno se tiene que enfrentar a la vida, ¿no? Te tienes que enfrentar a la vida en la adolescencia, en los 18, 20 años, cuando tienes que salir a la vida a trabajar, a relacionarte, a buscarte la vida, a espabilarte, y entonces, claro, ahí te cogen todos los miedos, nos cogen todos los miedos. Claro, para mí es muy triste que justamente la vida, con lo bonita que es, pues que haya personas que conocemos, por ejemplo, en la asociación, pues personas que les da miedo vivir, que les da miedo relacionarse con otras personas. Por ejemplo, si es un chico, pues buscar un novio, si es una chica, pues buscar, o al revés. Si es buscar un trabajo, relacionarse, salir a la calle, todo este tipo de cosas que forman parte de la vida y que, sin embargo, por miedo, pues no se hace. Y al final, ¿qué pasa? Pues uno se queda en casa, se queda empastillado en casa, en la cama, y es una pena porque la vida va pasando. Entonces, cuando uno es joven, pues hay que vivir con todo lo que conlleva, el dolor y el gozo, pero hay que vivir. Y entonces cuando uno evitamos, porque claro, la actitud de esas personas es la evitación, es decir, como eso me da miedo, no lo hago. Como aquello me da miedo, pues tampoco lo hago. Y si aquello no sé qué, pues no lo hago. Entonces al final, pues lo que te digo, las personas se quedan en casa, se quedan encerradas, no se relacionan, no hacen nada, pero claro, eso no es vida. Eso es como morirte en vida, ¿no? A mí eso me da mucha pena.
Sí que es verdad que volvemos a escondernos. Cuando algo nos asusta, tendemos a escondernos. ¿Y cómo podemos contactar con vosotros, Antonio?
Pues mira, nosotros tenemos una página web que es www.ansietat, en catalán, en castellano, .org. Y a partir de ahí, pues ahí hay teléfonos, hay información de todos los grupos que hacemos y todas las actividades. Y a partir de ahí, pues las personas se pueden poner en contacto con nosotros.
Vale, y para acabar, dame tres motivos para sonreír.
Bueno, motivos hay muchos para sonreír.
Pues los tuyos predilectos.
Por estar vivo, pues por estar... normalmente me imagino que la gente que nos escucha, pues mira, simplemente por poder escuchar. Hay gente que es sorda, por poder ver, por poder escuchar, por poder tocar, por poder sentir, por poder hablar. Yo, por ejemplo, bueno, estoy hablando, hay gente que es muda, no puede hablar. ¿Sabes? Por tantas cosas que tenemos en la vida que no las valoramos, y luego lo que realmente somos, que simplemente por el hecho de ser persona, también ya no entro en temas más espirituales de lo que uno es, que también simplemente por eso tendríamos que ser dar gracias y sonreír a la vida, ¿sabes?
¿Y un mensaje de lucha? Ya como última cosa, sí, de lucha.
Bueno, pues de lucha pues es esto, no decir que vale la pena. Vale la pena luchar porque lo que vamos a conseguir pues es mucho, es muchísimo. Entonces yo invito a todo el mundo a que luche en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, que se esfuerce porque vale la pena y detrás del miedo, ¿sabes? Pues está la vida y la vida vale la pena. O sea, que aunque haya miedo, hacer las cosas.
Al final todo merece la pena.
Bueno, merece la pena luchar en ese sentido, luchar contra esos miedos, esos fantasmas que tenemos, y vale la pena porque son fantasmas, es que son tonterías que se nos ponen en la cabeza, creencias y cosas raras que nos limitan, nos impiden vivir, pero hay que superarlo eso. Por eso la asociación nuestra es de la superación de la ansiedad y la depresión. Eso tenemos que superarlo, porque es una pena vivir así, ¿sabes? Vivir mal no vale la pena. Pero es que además se puede superar. Pues venga, vamos para adelante, tú.
Bueno, Antonio, pues ha sido un placer estar contigo esta tarde. Y esperamos que desde ASADEGAM sigáis haciendo el bien y ayudando a muchísimas más personas.
Bueno, pues gracias a vosotros también por darnos esta oportunidad.
Vale, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Ens encanta, família, que ens truqueu, que parleu amb nosaltres, i avui ens ha trucat la Maria Teresa i ens ha demanat, si us plau, que poséssim aquesta cançó, Libertat, de Nana Mouskouri. Per tant, Maria Teresa, aquesta cançó dedicada al teu marit, te la posem aquí a Ràdio Estel, i per acabar aquest programa d'Estem amb tu. Abans d'acabar, però, com sempre, hem de dir el guanyador d'aquesta setmana del producte Colnatur. Avui, aquesta setmana, la guanyadora, perquè és una dona, ha sigut Maria Oña. Maria, moltes felicitats. Aquest producte Colnatur és per tu. La Inés Granados es posarà en contacte. I ja per acabar, que manquen dos minutets, només recordar-vos les persones que fan possible aquest programa. En primer lloc, el nostre tècnic a les vies de so, el Mario Ramírez, la nostra productora, la Inés Granados, el que us ha parlat avui, el Lluís Torrelles, i sobretot, el director, el Toni Guerrero. Ens veiem divendres vinent, ja ho sabeu, el dilluns a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel. Teniu una cita amb Toni Guerrero a l'Estem amb tu. Vagi bé.
Se puede luchar. Estem amb tu, Toni Guerrero. Radio.